Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Per una jornada càlida de màniga curta amb un bon sol.
Ara mateix tenim 17 graus a Palafrugell, 16 a Vall-llobrega, 17 al Bons.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts, 4 de juny del 2024, les temperatures continuaran pujant avui tot el dia amb temperatures màximes de 28 graus. Tenim una massa d'aire càlid que ens va costant cada dia més a l'estiu i no esperem que les pluges que afectaran a l'interior de les comarques de Girona ens arribin fins aquí al Baix Empordà, en tot cas alguna pluja aïllada. Avui al Supermatí parlem de la protesta dels pagesos. Més de 150 tractors han bloquejat la P7 a la Jonquera per reclamar més seguretat alimentària i que s'eliminin impostos energètics. Està previst que a les 10 aixequin aquesta protesta. També parlem de l'aigua pel Baix Ter, i és que el govern triplica l'aportació d'aigua dels embassaments per al reg agrícola al Baix Ter. Parlem també d'una moció contra l'LGTBI-fòbia. Palafrugell, Vox ha impedit que aquesta moció sigui institucional al ple de l'Ajuntament. I pel que fa a una guia sobre violència sexual, s'ha creat una guia interactiva per prevenir violències sexuals als municipis de Girona. Parlarem també de Begur, perquè l'Ajuntament ha començat una consulta ciutadana per definir un pla de turisme sostenible, d'unes noves zones verdes d'aparcament a Sant Feliu de Guíxols, important també, i amb un preu reduït pels treballadors i pels residents del municipi, i a més explicarem el naixement d'un nou festival d'humor a casa nostra, aquí al Baix Empordà. Tot això al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui, que és 4 de juny del 2024, avui recuperarem l'entrevista que aquest cap de setmana hem fet des de Ràdio Palafrugell a l'alcalde Juli Fernández. A la transmissió del Carrusel Costa Brava vam fer una entrevista de valoració d'aquestes festes de primavera i del Carrusel Costa Brava amb en Juli Fernández, alcalde de Palafrugell, i avui recuperarem aquesta entrevista. Abans, però, saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
Sergi Villena.
Bon dia.
I Oriol Bernà, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un centenar de tractors bloquegen aquesta hora la P7 a la Jonquera per reclamar mesures europees. S'espera que aixequin la protesta avui a les 10, 24 hores després de començar-la.
Més de 150 tractors bloquegen la P7 a la Jonquera des d'ahir a les 10 del matí. Reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats i eliminar els impostos en l'ús d'energia en l'agricultura. La protesta s'allargarà fins avui a les 10 del matí.
El govern triplica l'aportació d'aigua dels embassaments per a regar el Baix Ter.
La Comissió de Desembassament Extraordinari del Sistema Ter Llobregat va aprovar ahir per unanimitat la nova proposta de dotacions d'aigua pel rec agrícola al Baix Ter. L'aportació d'aigua passarà dels 12 hectòmetres cúbics als gairebé 40.
A Palafrugell, Vox ha impedit que la moció contra la LGTBI-fòbia sigui institucional al ple de l'Ajuntament.
El partit ultradreta hi va votar en contra, de manera que no hi va haver l'unanimitat que requereixen aquest tipus de declaracions. De totes maneres, la moció va tirar endavant amb els vots de la resta de partits. La regidora de Vox va assegurar que no estava d'acord amb alguns dels punts de la moció, però que està al costat de les persones del col·lectiu.
Creen una guia interactiva per prevenir violències sexuals en municipis gironins.
L'Ajuntament de Begur ha posat en marxa...
Un segon, que aquesta no és la crònica que volíem escoltar, la tenim aquí carregada i tot seguit l'escoltem de la mà de la Carla Saló.
L'objectiu és que aquest recurs estigui a l'abast dels tècnics municipals i la ciutadania. La guia conté accions concretes i estratègiques per prevenir violències sexuals, fomentar entorns segurs i relacions igualitàries i reparar integralment les violències sexuals als municipis.
Ara sí, Oriol, l'Ajuntament de Begur ha començat una consulta ciutadana per definir el turisme sostenible.
L'Ajuntament de Begur ha posat en marxa un procés participatiu per elaborar un pla estratègic de turisme sostenible. La consulta es fa a través d'enquestes en línia i busca recollir les opinions dels ciutadans. Andreu Penyalbé, regidor de Turisme, destaca la importància de la participació ciutadana per aconseguir un desenvolupament sostenible i equilibrat del municipi.
Anem amb la cultura. Avui al Supermatí explicarem com s'han escollit els grups de la cantada de veneres de Calella 2024. Aquest any sense el Portbó, per primera vegada en molt de temps. El 2012 sí que no van participar, però van participar en actes complementaris, suplementaris de la cantada, però diguem-ne que eren el grup tradicional. L'Ajuntament defensa que el Portbó ha quedat fora durant un any per entrar a la rotació perquè ja no conserven cap dels seus membres històrics. Un d'aquests històrics del Portbó, en Carles Casanovas, diu que el nou sistema d'elecció és un desgavell. Ho explicarem tot plegat avui al Supermatí. També parlarem d'un nou festival d'humor, en aquest cas, que ha nascut a Calonge i Sant Antoni. Es diu Festival Riures.
Aquesta primera edició tindrà lloc del 2 al 4 d'agost al Parc del Collet i actuaran reconeguts noms de l'escena humorística catalana, com ara Judit Martín i Jordi Soriano, Xavi Franquesa, Pep Plaza o Peyu, entre molts d'altres.
I en plana cultural, el projecte Escriptors a les Escoles s'ha acabat amb èxit en la seva edició 2024 a la Bisbal.
Aquest projecte ha demostrat ser una iniciativa valuosa per fomentar la lectura i la literatura entre els joves estudiants, creant un espai d'interacció directa amb autors contemporanis i enriquint l'experiència educativa.
Queda un mes per participar en els Premis de Conte Curt Escòdol de Calella.
L'organitza l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell i col·labora la Fundació Josep Pla. Les obres presentades han de ser en català, inèdites i de temàtica lliure.
I expliquem avui també que Sant Feliu ha creat tres noves zones verdes d'aparcament.
Aquestes zones es troben a l'aparcament de la Corxera, la carretera de Tossa i el carrer Jaume I, al costat de la Riera de Sant Pol. Les tarifes seran de 50 cèntims d'euro al dia per residents i treballadors de les ciutats. Això serà a partir de mitjans de juliol. Fins llavors, les zones seran gratuïtes.
Doncs ja ho sabeu, aquestes dues noves zones verdes a Sant Feliu.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Després de setmanes i mesos de preparació, avui arrenquen les proves d'accés a la universitat, les PAU, la selectivitat, amb l'examen de llengua castellana i literatura. La selectivitat torna a fer rècord d'inscrits per tercer any consecutiu i aquest any són més de 42.500 estudiants els que s'examinen de la fase general i específica des d'avui i fins al 6 de juny, és a dir, fins dijous. Una estructura molt similar, la de les PAU, que només han introduït alguns canvis per adaptar la PAU a la nova oferta de matèries del batxillerat i al nou currículum marcat per la LOMLOE, la Llei d'Educació Espanyola. El govern espanyol vol obligar els fabricants de telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i televisors a incloure de sèrie la funció del control digital parental per tal de protegir els menors en els entorns digitals. Aquesta és una de les mesures incloses en l'avantprojecte de la Llei per la Protecció Integral dels Menors a Internet, que s'aprovarà avui al Consell de Ministres i que el govern espanyol va anunciar al gener. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que no descarta impulsar una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Junts si hi ha el context adequat i si és útil. Feijóo ha admès que ara com ara és política ficció, però que la moció de censura és una eina que no descarta si el seu partit guanya les eleccions europees de diumenge. Unes eleccions europees que, segons el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, guanyaria el PSOE. Manté doncs els socialistes en primera posició, com ja va fer a l'enquesta publicada fa 11 dies, quan va arrencar la campanya. El PP, però, retalla una mica de distància. Aleshores tenien 6 punts d'avantatge, el PSOE ara té 3 només. En concret, els dona una estimació de vot d'entre el 31,6% i el 33,2% al PSOE, mentre que el PP obtindria entre el 28,3% i el 30,5%. El CIS manté Vox en tercer lloc i per darrere Comuns Sumar, que obtindria una forquilla d'entre 5,7% i 7,1% dels vots. Esquerra i la resta de partits republicans de tot l'Estat tindrien entre el 3,7% i el 4,1% i Junts entre l'1,5% i l'1,6% de percentatge de vots. Avui també parlem de la justícia, que ha aturat la plaça de mosso, de major dels Mossos, convocada poc abans del 12M. La justícia ha aturat la convocatòria major dels Mossos d'Esquadra, que el Departament d'Interior de la Generalitat va començar després que s'anunciés la convocatòria d'eleccions. S'hi van presentar dos candidats, el cap del cos, el comissari Eduard Sallent, per qui estava pensada la plaça, plaça i a última hora també s'hi va presentar la comissària Alicia Moriana. La magistrada ha pres aquesta decisió d'aturar tot aquest procés per nomenar el nou major dels Mossos arran de la demanda presentada per un sindicat de policia. I acabarem explicant un ensurt força grossa a Wall Street. Un error tècnic ha provocat caigudes de prop del 100%. L'empresa del multimilionari Warren Buffett ha estat una de les principals afectades per l'avaria, que hi ha arribat a ensorrar-se al 99,97% del seu valor. Déu-n'hi-do aquest error tècnic. L'informàtic, allò que ha tingut l'error tècnic, ara deu estar patint i molt. Previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Volem conèixer això, aquest temps d'estiu que sembla que es va imposant. És així, Marc?
Si ahir dilluns començàvem la setmana amb temps assolellat i amb temperatures a l'alça, avui dimarts seguirem l'escalada càlida. Si hem de buscar el titular meteorològic de la jornada és aquest, i a l'atmosfera s'hi trobarà bé algun dia més. Així doncs, comencem amb cel bastant serè, que serà la dinàmica que tindrem durant tota la jornada de dimarts, aquí al Baix Empordà. Més a l'interior de les nostres comarques orientals esperen ruixats de tarda, i fins i tot s'han activat un avís per intensitat de pluja. Nosaltres avui en quedarem al marge d'aquesta situació. En tot cas, n'esperem molt poca afectació a les poblacions més interiors de la comarca. Les temperatures avui estaran entre els 28 màxims i els 14 mínims, i l'ambient assolellat i tranquil serà ben palpable. Pels propers dies, una massa càlida del sud ens portarà ambient de ple estiu amb vent del sud, amb règim de marinada que es cuidarà d'escalfar l'ambient a valors que passaran dels 30 graus, i ens recordaran que tenim l'estiu molt a prop.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Recentment he llegit l'assaig que ha publicat la filòsof Marina Garcés als quaderns Anagrama i que porta per títol El temps de la promesa. Amb 95 pàgines, la Garcés ens comença demanant si recordem la darrera promesa important que has fet o que t'han fet, i tot seguit ens convida a pensar sobre el què significa prometre, sobre el pes i la buidor de moltes promeses, així com el que una promesa pot representar en un moment en què sembla que tot és irreversible i que ella anomena el temps de l'accident. Davant d'un món abocat al desastre, segons la Garcés, sembla més fàcil i potser remeiable que tenir poder és més aviat poder predir el que passarà i les conseqüències que tindrà, i no pas poder prometre. Arrel de les disquisicions de la filòsof, jo m'he fet la pregunta. No recordo exactament la darrera vegada que algú em va prometre res, però crec que va ser el meu fill. Deixa'm jugar avui fins tard als videojocs i et prometo que demà estudiaré tot el dia. La promesa com a moneda de canvi. I la darrera que vaig fer jo? Així, en general, crec que en faig poquíssimes. Soc del parer que la paraula donada, què no és la paraula donada sinó una promesa, val més que cap contracte, i potser per això escassament em mullo, i si ho faig és perquè estic segura de poder mantenir-la malgrat les conseqüències. Què valdria si no? Et prometo que vindré. Et prometo que si el dia de demà et veig patir, intentaré acabar amb el teu sofriment. Et prometo que em cuidaré d'aquest assumpte, deixa-ho a les meves mans. Estalvia promeses, t'estalvia problemes, però mantenir les que fas et dona credibilitat. Promesa és compromís, i compromís és lligam. I vosaltres, quan i quina és la darrera vegada que vau prometre o us van prometre coses?
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I avui a la cançó del dia escoltem una de les més noves d'Oques Grasses. És aquesta que ja ha començat a sonar, es diu Gossejar.
Petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen. Som tu i jo, som la vida que dispara com una cançó que no s'acaba. Els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen. Som tu i jo, som la vida que dispara. Que em perdi. Gossegem com si fos l'últim cop.
que dispara, bang, bang. Jo bussejo.
És gossejar, són oques grasses, passen ara mateix... passa un minut d'un quart de nou del matí de dimarts 4 de juny del 2024. Això és el Supermatí i ens escoltes a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els pagesos esperen aixecar la protesta que fan, porten fent a l'Empordà, des de, concretament a l'Alt Empordà, des d'ahir a les 10 del matí. Esperen d'aquí a 1:45, a les 10, aixecar aquesta protesta en què un centenar de tractors han bloquejat l'AP7 en aquest punt a la Jonquera per reclamar mesures europees. Són concretament més de 150 tractors. Reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats i eliminar els impostos en l'ús d'energia a l'agricultura. Una protesta que va començar ahir a les 10 del vespre i s'acabarà d'aquí a menys de dues hores, quan hagin tallat l'autopista durant 24 hores.
Els tractors bloquegen la P7 a banda i banda dels Pirineus. És un fet històric que uneix per primera vegada agricultors dels dos estats. Demanen, com deies, que s'apliquin les anomenades clàusules mirall en les aportacions de productes. És a dir, que se'ls exigeixin les mateixes garanties tant als productes importats com als de proximitat. Han fet el tall a les portes de les eleccions europees per intentar pressionar, diuen. Ho va explicar ahir des de la protesta el portaveu de Revolta Pagesa, Martí Planes.
Últimament anem cada vegada pitjor i ara és que hem de fer alguna cosa ja, perquè al futur cada vegada hi ha menys explotacions, bueno, no només a Catalunya sinó a tot Espanya, i és que ens hem de salvar, si no, i ens han d'escoltar des d'Europa, i ja no sols Catalunya ni Espanya sinó també Europa.
Planes també lamenta que Unió de Pagesos s'hagi desmarcat de la convocatòria. Diu que tothom hi hauria de participar independentment de les banderes o preferències polítiques.
Un tema que preocupa els pagesos, evidentment, és l'aigua. Doncs bé, el govern ha triplicat l'aportació d'aigua dels embassaments per al reg al Baix Ter. Ho ha aprovat per unanimitat la Comissió de Desembassament Extraordinària del sistema Ter-Llobregat, que es va celebrar ahir. Així, l'aportació d'aigua pel reg del Baix Ter passarà de tenir 12 hectòmetres cúbics d'aigua a tenir-ne pràcticament 40.
Sí, per tant, es triplica la proposta inicial que va anunciar el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, el 30 d'abril, en una reunió amb les comunitats regants del Baix Ter. Ha estat principalment per la sortida de l'estat d'emergència i les pluges de les últimes setmanes. Des de la comunitat de regants de la part dreta del Baix Ter valoren positivament la decisió, però alerten que arriba tard, sobretot pel cultiu de blat de moro i per l'arròs. Ho explica el president de la comunitat, Albert Grassot.
Arriba molt tard perquè ara ja hauríem d'estar... hauria d'estar tot sembrat, i el poblat de moro i per l'arròs ja anem un pèl tard. Ara ve molta calor i quan sembres ara costa molt... que ho acampi. Com acostumem a anar sempre tard i malament.
Grassot ha exposat que aquest increment, de fet, se situa al mateix nivell que l'aigua amb la que van comptar per regar l'any passat, i ha lamentat que el govern no l'hagués augmentat abans quan ells ho van sol·licitar a la darrera comissió ordinària.
Les 8 i 20 minuts. Vox ha impedit que la moció del ple de Palafrugell del maig pel dia contra l'LGTBI-fòbia sigui institucional. El partit d'ultradreta hi va votar en contra, de manera que no hi va haver la unanimitat que requereixen aquest tipus de declaracions. De totes maneres, la moció va tirar endavant amb els vots de la resta de partits. La regidora de Vox va assegurar que no està d'acord amb alguns punts de la moció, però que està, diu, al costat de les persones del col·lectiu.
El text de la moció denuncia el creixement dels discursos d'odi, la criminalització que l'homosexualitat continua patint a molts països del món. Demana reaccionar davant les discriminacions i fer una política de prevenció. Per això, proposa desplegar polítiques públiques des d'una perspectiva LGTBI i incorporar la perspectiva de gènere i LGTBI als currículums escolars per evitar violències i discriminacions. La van llegir diversos regidors del ple.
Malgrat tot, la LGTBI-fòbia continua present en molts àmbits de la societat catalana i atempta contra els drets de les persones LGTBI, especialment els de les persones trans. També assistim a una presència creixent dels discursos d'odi, alimentats per l'extrema dreta i els grups ultraconservadors i antigènere.
Cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
Es tracta d'un text aprovat per la Generalitat i el Consell Nacional LGTBI. A banda del manifest, els regidors es van adherir a la condemna que el regidor de Junts, David Martín, va fer de les pintades homòfobes que van aparèixer la setmana passada algunes façanes de Palafrugell. Vox no va donar suport a la moció perquè rebutja alguns dels seus continguts. Ara bé, la regidora de la Garcia va dir que ells no són homòfobs.
No he intervenido en este manifiesto por no estar de acuerdo con algunos párrafos de dicha lectura. No obstante, mi partido Vox está con todos ellos y a pesar de condenarnos como homófobos, es un sanbenito que nos han colgado, que a algunos les interesa colgarnos, vaya.
L'alcalde li va recordar que el manifest no parla de Vox i si algú es dona per al·ludit és el seu problema.
8:21. Sobre aquesta qüestió, també, la Diputació de Girona ha creat una guia interactiva per municipis gironins lliures de violències sexuals. L'objectiu és que aquest recurs estigui a l'abast dels tècnics municipals i la ciutadania. La guia conté accions concretes i estratègies per prevenir violències sexuals, fomentar entorns segurs i relacions igualitàries i reparar integralment les violències sexuals a tots els municipis de la Diputació de Girona.
Està dissenyada per cobrir les necessitats tant d'ajuntaments de poblacions grans com de micropobles i municipis més reduïts de la demarcació de Girona. La iniciativa va néixer d'un estudi impulsat per l'Institut Català de les Dones que va diagnosticar les accions en matèria de violències sexuals a diversos municipis gironins, especialment en l'àmbit de l'oci nocturn. A partir d'aquests resultats, DipSalut va coordinar la redacció de la guia per adaptar-se a la diversitat de mitjans i recursos de cada municipi. L'objectiu és que qualsevol ajuntament pugui utilitzar-la per garantir que la seva població és lliure de violències sexuals. La guia s'estructura en dos grans blocs, un marc conceptual i legal sobre les violències sexuals i dos eixos d'intervenció centrats en la prevenció i reparació integral de les violències sexuals. També inclou propostes d'actuació i exemples de bones pràctiques. La idea és que tots els ajuntaments tinguin la guia disponible al web municipal perquè tota la ciutadania la pugui consultar.
Parlem de Sant Feliu de Guíxols, que implantarà properament tres noves zones verdes d'aparcament amb tarifes de 50 cèntims al dia per residents i treballadors de la ciutat. Aquestes zones es troben a l'aparcament de la Corxera, la carretera de Tossa i el carrer Jaume I, al costat de la Riera de Sant Pol.
Fins que aquestes zones entren en funcionament a mitjans de juliol, els espais seran gratuïts i, a part de ser zones verdes, a partir del juliol, també funcionaran com a zones blaves per als visitants. Per als residents, s'entén que poden beneficiar-se de les tarifes reduïdes aquelles persones que tributen per l'impost de vehicles de tracció mecànica a Sant Feliu de Guíxols. Pel que fa als treballadors, han de presentar un certificat acreditatiu d'empresa o el darrer rebut d'autònom vigent. La documentació es pot entrar presencialment a les oficines de l'aparcament de Ponent de dilluns a divendres de 9 a 2 o telemàticament per correu electrònic i a temps fins al 10 de juliol d'aquest any. Aquesta documentació, això sí, s'haurà de renovar cada 3 mesos, entre el dia 10 i el 15 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.
Begú inicia una consulta popular per definir el turisme sostenible. L'Ajuntament de Begú ha posat en marxa un procés participatiu per elaborar un pla estratègic de turisme sostenible, una consulta que es fa a través d'enquestes en línia i busca recollir les opinions dels ciutadans. Des de l'Ajuntament destaquen la importància de la participació ciutadana per aconseguir un desenvolupament sostenible i equilibrat al municipi.
L'Ajuntament de Begú ha donat el tret de sortida a una consulta ciutadana per a la roadmap d'economia circular dins el projecte PSTD Begú Smart Mobility, finançat pels fons europeus Next Generation. Aquesta iniciativa de l'administració municipal té com a objectiu definir un model de turisme sostenible a Begú adequat als reptes i oportunitats del segle XXI. El procés participatiu permetrà recollir les opinions, idees i propostes dels residents del municipi. La consulta es desenvolupa mitjançant enquestes en línia i té l'objectiu d'involucrar tota la comunitat en la definició d'aquest pla estratègic. Aquest pla marcarà el camí cap a un turisme més sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb els habitants de la vila. És fonamental comptar amb la participació activa dels nostres veïns i veïnes en la definició del nostre futur turístic. Serà la base per a un desenvolupament sostenible i equilibrat del nostre municipi, afirma el regidor de turisme Andreu Penyalbé. Els ciutadans de Begú estan convidats a participar en aquest procés, aportant la seva visió i experiència per construir un futur més sostenible per a la vila.
Entrem ara en cultura, a les 8:26. La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha canviat el sistema d'elecció dels grups que hi actuaran aquest 2024. Fa uns dies es va anunciar que els conjunts participants aquest any seran Arjau, Els Cremats, Peix Fregit i Les Anxovetes, amb Mariona Escoda. I el primer que va cridar l'atenció va ser que, per primer cop en molts anys, el Port Bo no hi participaria. Davant d'això, l'Ajuntament de Palafrugell ha fet un comunicat en el qual expliquen que els grups han acordat un sistema rotatiu que també afecta el Port Bo, perquè ja no conserva cap dels seus membres històrics. El nou sistema d'elecció arriba després de la renúncia de l'anterior director artístic, Francesc Sánchez Carcasés. Segons explica l'IPEP, van reunir tots els grups de Palafrugell per plantejar la direcció artística de la cantada, i en aquesta reunió, segons l'Ajuntament, els grups no van trobar cap persona que fos prou imparcial per tots els grups que pogués agafar el relleu. Per això es va fer una comissió que va agafar la responsabilitat de tirar endavant el programa de la 57a cantada. En aquesta comissió es va decidir el nou sistema, segons el qual cada any hi hauria 3 grups locals, un de fora i un artista convidat. I per escollir els 3 grups de Palafrugell, Arjau, Port Bo i Peix Fregit es rotaran cada any per escollir-ne 2, de manera que un d'ells descansarà. I el tercer nom de Palafrugell s'alternarà entre Neus Mar i Els Cremats. Per tant, cada any hi haurà Arjau, Port Bo i Peix Fregit d'aquests 2, i o Neus Mar o Els Cremats. I aquest any han quedat fora, diguem-ne que han quedat en guaret, Port Bo i Neus Mar. Segons el comunicat de l'Ajuntament, s'ha decidit fer entrar el Port Bo a la rotació pel mateix criteri que en el seu moment va afectar el Peix Fregit, que ja hi han deixat de tocar tots els membres històrics. Carles Casanovas, un d'aquests històrics del grup Port Bo, ha expressat el seu desconcertament o descontentament en una publicació a Facebook. Casanovas afirma que no pretén valorar la no participació del Port Bo a la cantada, sinó destacar el que considera un desgavell en l'organització de l'esdeveniment, responsabilitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i la regidoria de turisme d'aquest desgavell, diu. Segons Casanovas, la decisió de fer una participació rotatòria demostra una manca d'interès i empatia per part de la regidoria de turisme de Palafrugell cap a la cantada, així com, diu, un desconeixement del seu origen i la seva importància pel municipi. A més, Casanovas es pregunta per què no s'ha inclòs Indira Ferrer Morató en la rotació per participar en la cantada, tot i haver estat premiada recentment per internacionalitzar l'havanera. Considera que la seva exclusió és injustificada i que el nou sistema d'elecció és ineficaç. Per cert, que els últims dies hem conegut que la cantada ja ha venut en 2 hores, des que es van posar a la venda, ja ha venut el 80% de les localitats. Com dèiem, aquest any tindrem Arjau, Els Cremats, Peix Fregit i Les Anxovetes, i com a artista convidada, Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició del programa de TV3 Eufòria. Parlàvem de veneres, ara parlem d'humor, i és que tindrem un nou festival d'humor 100% en català a l'estiu a la Costa Brava durant 3 dies seguits. Ahir es va presentar públicament la primera edició de Riures, el festival d'humor de Calonge i Sant Antoni, que neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual imprescindible pels amants de l'humor i de la cultura catalana. I a més, amb noms importants del panorama humorístic del país.
Aquesta primera edició tindrà lloc del 2 al 4 d'agost al Parc del Collet i actuaran reconeguts noms de l'escena humorística catalana com Judit Martín i Jordi Soriano, Xavi Franquesa, Pep Plaza, Peyu, Joan Pere, Carles Xuriguera i Fel Faixedes. Riure neix amb l'objectiu de convertir-se en el festival referent de l'humor 100% en català a la Costa Brava i incentivar-lo com una llengua viva d'ús habitual entre grans i joves en contextos quotidians i també lúdics. Per maridar l'humor i la gastronomia, el festival comptarà amb un espai amb servei de menjar a càrrec de la food truck Bye Bye Blat i servei de beguda a càrrec d'Estrella Damm, patrocinadora del festival. Les entrades, que tenen un preu de 18 euros, es troben ja a la venda al web www.riures.cat.
En plena cultural també, el projecte d'escriptors a les escoles s'ha acabat amb èxit en la seva edició 2024 de la Bisbal. Aquest projecte ha demostrat que és una iniciativa important per fomentar la lectura i la literatura entre els joves estudiants i ha creat un espai d'interacció directa amb autors contemporanis i ha enriquit l'experiència educativa.
Durant els mesos d'abril i maig d'enguany s'ha dut a terme aquesta iniciativa cultural a la Bisbal d'Empordà, que va finalitzar ahir dilluns. Organitzada per la Biblioteca Lluïsa Duran, en col·laboració amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, ha acostat l'alumnat de primària a figures destacades de la literatura catalana. La Biblioteca Lluïsa Duran ha proporcionat lots de llibres dels autors participants perquè els estudiants poguessin treballar prèviament les obres a l'aula. Això ha permès una implicació més intensa i profitosa per part dels alumnes. Després de la lectura i el treball a classe, els estudiants han pogut participar activament en les xerrades, fent preguntes per conèixer millor l'obra i la carrera dels autors convidats.
I encara sobre escriptura, queda menys d'un mes per participar als novens premis de Conte Curt Escòdol, organitzats per l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. Hi col·labora la Fundació Josep Pla i les obres presentades han de ser en català, inèdites i de temàtica lliure.
El premi serà de 400 euros i si el jurat ho considera n'hi haurà un de 150 per un finalista. Les obres premiades es publicaran a la revista Escòdol. Ho explica la presidenta de la BAC, Lluïsa Bonà, a la ràdio Palafrugell.
El jurat estarà format per Marc Bosch, Josep Maria Fonalleres, Núria Martí Constans i Guillem Terribas. I la secretària sense vot, Eulàlia Tauler, que és vocal de la Junta de la BAC.
Al web de la BAC hi ha les bases i el formulari per enviar els comptes. L'últim dia per participar és el 30 de juny.
Gràcies, Ferran. I ara passen 2 minuts de 8:45 del matí, dimarts 4 de juny del 2024. Avui a l'entrevista recuperem la conversa que vam tenir amb l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, en la transmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava d'aquest diumenge de Ràdio Palafrugell, presentat per Rita Valero, Ferran Castelló i David Galceran. Aquesta entrevista de valoració posterior al Carrusel Costa Brava i les festes de primavera.
Aprofitarem el moment també per conversar amb l'alcalde Juli Fernández i d'aquesta manera podrem fer de ben segur una primera valoració, encara que sigui precipitada, però que d'aquesta manera ens ho podrà anar explicant.
Doncs clar que sí, ja el tenim aquí. I el tenim amb un clavell a la mà, veiem que ha gaudit perfectament d'aquestes festes de primavera.
Sí, sí, ha sigut molt, molt maco, molt, molta activitat. L'han llançat i l'he agafat jo, sóc un home en sort, ho agafo tot.
Clar que sí, clar que sí.
Juli, una mica toca fer una mica de valoració, ja pràcticament tenim les festes de primavera acabades, encara tot i que tenim aquesta nit i demà, però el gruix gros ja està fet. Quina és la valoració que feu de les festes de primavera?
Jo crec que és positiva, malgrat que hi havia la incertesa del tema del temps, sense ser respectat, crec que tot s'ha pogut fer com estava programat i per tant ara caldrà valorar, com ara hem dit, si la iniciativa de fixar sempre el primer diumenge de juny es manté o es canvia. En qualsevol cas, jo vull que siguin les pròpies colles les que ens facin arribar les propostes, però jo estic molt satisfet de com ha anat tot i hem vist la qualitat. En realitat, som un poble amb moltíssima sort, amb aquestes colles impressionants, que més que carrosses, jo crec que són petites obres d'art.
Totalment.
Ho comentàvem fa una estona, justament això, no? De que la part artística de tota la gent que fa les carrosses, molts de mesos treballant des de l'esbós fins a poder veure avui totes aquestes falles amb rodes, que sempre les anomenem d'aquesta manera.
Sí, sí, és impressionant. I a més, les comparses, el vestuari, jo crec que és veritat, però això són inèdites, no? Perquè crec que la gent per això ha de venir aquí a veure aquest carrosser que és fantàstic.
Parlem una mica de les festes de primavera, perquè sí que hem tingut activitats ja populars, però també hi ha hagut noves incorporacions. És el primer any que esteu al capdavant de la regidoria de Cultura i Grans Esdeveniments, en aquest sentit, amb la regidora Laura Millán. Això vol dir que les festes de primavera tenen una evolució o hi ha una revolució?
No, jo crec que han de tenir una evolució. Jo crec que, com tot en aquesta vida, es tracta d'incorporar coses noves, tot allò que funciona, mantenir-lo, però sobretot crec que són capaços de tenir que avançar. Però la clau està en que la gent se la faci seva, no? Que els carrossaires, que tots els pobles ho faci seu, i crec que anirem avançant. Jo crec que és una aposta clara de futur.
De fet, és el que ens deien, no?, que la feina que s'està fent des de la colla de carrossaires ja es comença a plasmar, no?, amb totes les carrosses que hem anat veient. Per tant, també, no sé si això també acaba involucrant a les generacions més joves.
Sí, sí, jo crec que aquí, per exemple, l'aula de carrossaires, l'escola està tenint una bona acollida, cal potenciar-la, cal dinamitzar-la i, sobretot, cal estar molt a prop de les colles, no?, donar-li suport en contingut, en quant a materials. Jo crec que estic molt content i crec que aquest és el correcte.
Aquí hem pogut veure que la gent respon a les activitats que es fan. Sí que les festes de primavera varen néixer d'una caire popular, en aquest cas és l'Ajuntament que la gestiona, perquè els hi va caure aquest a sobre, no?, una miqueta l'organització. Caldria recuperar encara una miqueta més el sentiment popular de la gent de Palafrugell?
Jo crec que sí, jo crec que estaria bé que, o sigui, les festes al final funcionen perquè la gent s'implica. I crec que a la millor farà bo crear algun tipus de grup, conjuntament amb l'Ajuntament, amb els carrossaires, amb els trompats, que ens ajudin a fer un pas definitiu. Crec que la clau està en que la gent se la faci seva i jo intentarem crear aquestes condicions.
Això serà fantàstic, Rita, si volies afegir alguna cosa.
Sí, no, bueno, posar en comú doncs, també aquest material reciclat que utilitzen moltes vegades a l'hora de fer aquestes carrosses i a l'hora de construir doncs, tot això, no? Que no és material que es perdi o material que es faci malbé després, sinó que és material reciclat que es recupera i que també ajuda a aquest ecologisme que tots volem mantenir, no?
Sí, sí, la gran majoria de carrosses són materials que l'any que ve són tornar a fer servir. Per tant, jo crec que ja per fi són molt aposta per la sostenibilitat, que crec que és un repte de futur, no? Però jo crec que s'ha de fer un agraïment molt clar a totes les colles per l'esforç que fan, per la seva implicació i perquè és el que hem permès que per a fi sigui com està.
En aquest sentit, l'organització ha estat impecable. El fet que també hi ha hagut algun contratemps o desajust o intercanvi d'opinions perquè de cara a la plantada que es podrà viure a partir de les 9 aquí a l'estadi municipal Josep Pla i Argonès, hi havia alguna colla que reivindicava poder també plantar les carrosses petites en aquest sentit. Com es pensa gestionar això de cara al futur?
Tenim de ser capaços de tenir, que s'ha de garantir la seguretat. Cada vegada el marca més la normativa i és la nostra obligació. Hem trobat l'equilibri, crec jo, que puguin plantar totes les grosses, les dues carrosses, i la resta està en el carrer Àngel Guimerà, que també és proper. Però, bueno, si cal revisar-ho, revisarem, no? Però també s'ha de tenir en compte que la seguretat és molt important.
Joli Fernández, no sé si ha estat tota l'estona a la tribuna, si ha tingut ganes de ballar en algun moment, d'aixecar-se a ballar, perquè nosaltres estem a punt de tancar el programa i normalment l'acabem ballant aquí.
Sí, sí, he tingut ganes, tot i que jo ballo molt malament, eh?
Nosaltres
ganes, però ballo molt malament.
Així es pot sumar tots tres nostres perquè...
Cap problema.
Molt bé, moltes gràcies.
Joli Fernández, moltes gràcies i enhorabona per tota l'organització.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs aquesta entrevista amb l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, podreu, evidentment, recuperar l'entrevista i tot el programa sencer al YouTube de Ràdio Palafrugell. Abans d'anar a parlar de tecnologia i d'oci digital, amb en Martí Seguer, explicarem que Eduard Vigues ha inaugurat l'exposició de dibuix Temps Fugit a la Biblioteca de Palafrugell. Es podrà visitar fins al 25 de juliol. El pintor palafrugellenc explica que s'ha inspirat en espais i tipus d'arquitectura. Entre ells, l'antiga cooperativa l'econòmica palafrugellenca, la seu actual de la biblioteca on s'exposa aquesta exposició, i un mausoleu alemany. La mostra es divideix en tres eixos. En un d'ells, Vigues s'ha inspirat en l'arquitectura de Rafael Masó i l'antiga cooperativa on hi ha ara la biblioteca.
Una aproximació a lo que era l'arquitectura d'ell, amb elements que ell utilitzava sempre des del meu punt de vista de personal, i una mica posant-s'hi uns personatges o uns caràcters, com pot ser el mateix comerciant o els treballadors del suro, que van ser els que van desenvolupar. Però és una aproximació a l'espai, al lloc.
En un altre eix, ha recuperat dibuixos de l'arquitectura d'un mausoleu alemany.
Que vaig estar a Berlín el 2010 fent un projecte de dibuixos, no?, i que me vaig inspirar realment amb el lloc, amb l'arquitectura. Sí, que és una mica el paral·lelisme amb Rafael Masó, i aquí, amb l'arquitectura, buscar el passat, etc.
En l'últim bloc ha dibuixat una regió alemanya.
Que Lucamarc és com, diguéssim, l'Empordà. Podria ser una regió dins d'un estat que és Brandenburg. I allà hi ha una casa d'uns amics meus, que té una casa de camp, diguem, que seria com un mas, però de mas alemany, no?, que està al costat d'una església que no està en utilització, i amb uns veïns que és de pagesos, a la pagesia, molt aïllat tot, no? I allà també hi vaig passar uns dies dedicant-me a dibuixar, una mica inspirat en el lloc, l'aïllament, el personatge del lloc, etc.
A més, Eduard Vigues també ha inaugurat a Alemanya, el seu país on viu ara mateix, l'exposició que va fer aquí a Palafrugell ara fa uns mesos, en què abocava Josep Pla. Va exposar-se a l'estiu a la Fundació Josep Pla, i ara arriba a la delegació de la Generalitat de Catalunya a Berlín fins al 3 de juliol. De fet, Vigues ha exposat els últims mesos en els principals espais culturals de Palafrugell, entre ells els museus del Suro i Can Màrio o la Fundació Cuixart. Les 8:41 minuts, de seguida ens acompanya Martí Seguer per parlar de tecnologia i oci digital, però abans posem-hi una mica de música. És la Sia, la va estrenar ara fa unes setmanes, es diu Immortal Queen. Al Supermatí, els dimarts, parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant d'un tema que ja comentàvem la setmana passada. Parlàvem d'aquestes noves polítiques de privacitat de Meta i la vinculació amb la intel·ligència artificial entre Facebook i Instagram. I volem saber com podem evitar això, aquesta vinculació.
Doncs mira, recentment Meta ha anunciat que a partir del 26 de juny utilitzarà les dades dels usuaris de Facebook i d'Instagram per entrenar el seu model d'intel·ligència artificial. Això ha generat un gran rebuig entre els usuaris, especialment aquells preocupats per la seva privacitat. Meta permet als usuaris negar-se a aquest ús de dades, però el procés és una mica complicat.
Val, a veure, coneguem com des de Facebook i des d'Instagram podem analitzar o podem evitar que s'entreni els models d'intel·ligència a través de les nostres dades.
Mira, doncs a Facebook s'ha d'entrar des de l'ordinador, anar a la configuració i la privacitat, seleccionar la política de privacitat i després un lloc que posa dret a objectar. Cal omplir un formulari explicant que no es vol que les dades es facin servir per entrenar aquesta intel·ligència artificial.
Val, o sigui, a Facebook s'ha de fer des de l'ordinador, ja posant traves, perquè la gent normalment fa servir el mòbil.
Mòbil. Sí. Un 70% de la gent entra pel mòbil, sí. Sí. I a Instagram el procés es fa des de l'aplicació mòbil. Menys mal, perquè
Val, via web... Val, el mòbil aquí davant ho aniré provant, a veure...
Doncs mira, cal anar al perfil, seleccionar el menú de les tres barres,
val,
baixar fins a informació,
val,
després...
Informació... Bueno, ara no ho trobo, ja, continua. Val.
Després hem d'anar a política de privacitat i finalment hi ha un lloc que posa oposar-se al tractament. Igual que Facebook, cal omplir un formulari per especificar el perquè d'aquest rebuig i ja està, ja ho tindríem després d'això.
Val, molt bé.
Alguns usuaris han informat que després de seguir aquests passos han rebut respostes negatives, perquè també s'hi pot, es veu que
s'hi poden negar.
Sí. Pels ciutadans de la Unió Europea és important mencionar el reglament de protecció de dades en el formulari, ja que aquesta normativa obliga les empreses a respectar aquests drets. Per tant, si posem que volem aplicar el Reglament General de Protecció de Dades Europeu, doncs ens aprovaran el formulari, diguéssim.
Val, d'acord. Bueno, doncs a veure, que és una via fàcil per evitar això, que s'entreni la intel·ligència artificial amb les teves dades.
Exacte.
Continuem parlant d'una altra notícia preocupant. La Guàrdia Civil està investigant un ciberatac a la DGT.
Doncs efectivament, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte atac a la Direcció General de Trànsit, després de que es descobrís un anunci en un fòrum de hackers oferint suposadament dades personals de milions de conductors espanyols. Els hackers afirmen tenir informació de més de 34 milions de persones, tot i que la DGT només entra registrades 27.
Val, o sigui, aquí ja hi ha alguna cosa que no quadra.
Que no acaba de quadrar, exacte. L'anunci assegura disposar de dades com matrícules, models de vehicles i domicilis, però no inclou informació com els DNIs, els telèfons o els correus electrònics, que seria la informació potser més sensible, diguéssim.
Ara... Sí, però on tens el, on vius i on tens el cotxe també està bé.
Ja, sí, déu-n'hi-do. Ara per ara, la Guàrdia Civil no ha confirmat la veracitat d'aquest atac, però les xifres presenten certes incongruències, com et deia, cosa que fa pensar que podria ser tot fals. Tot i així, les autoritats continuen investigant per assegurar-se que les dades dels ciutadans estiguin ben protegides.
Molt bé. I ara una altra notícia sobre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb Meta i les eleccions europees. Què ha passat exactament?
Doncs mira, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha enviat una mesura cautelar a Meta perquè aturi immediatament la posada en marxa de dues funcionalitats previstes per les eleccions al Parlament Europeu. Les dues funcions aquestes es diuen Election Day Information,
informació del dia electoral,
exacte, i el Voter Information Unit,
la unitat d'informació per al votant.
Exacte. Aquestes eines estan dissenyades per facilitar informació electoral als usuaris, però l'agència considera que incompleixen diversos punts del Reglament General de Protecció de Dades Europeu. La preocupació principal és que la recopilació d'aquestes dades, com l'edat, el gènere i les interaccions, podria suposar una ingerència desproporcionada en drets i llibertats dels usuaris. Itàlia ja ha pres una decisió similar i ara Espanya segueix el mateix camí per protegir la privacitat dels seus ciutadans.
Val, déu-n'hi-do que també xarxes com Meta, per tant Facebook, Instagram, entrin en qüestions electorals, també no està malament, també anem, sí, sí, anem descobrint cada dia coses interessants. Parlem del turisme espacial i d'Elon Musk, que bé, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. Què ens pot explicar, Martí?
Doncs mira, el turisme ha crescut enormement els darrers anys, arribant a un punt on les ciutats i els pobles més populars demanen un control més estricte a causa de la massificació i la gentrificació.
Sí, que ens ho diguin a nosaltres.
Exacte. I això ha portat la necessitat de buscar alternatives més sostenibles i respectuoses. I aquí és on Elon Musk ha proposat una solució radical. Portar el turisme a la Lluna.
Bueno, mira, ja escolta, tants holandesos que venen cap aquí...
Que vagin cap a la Lluna.
Que vagin, no?, cap a la Lluna. No hi ha aigua... A la Lluna no tenen aigua gelida. No se sap si tenen aigua, i per tant no aigua gelida segur que tampoc.
Bueno,
no, però si hagués hagut aigua, hauria estat freda. Ah. Hauria estat congelada, en principi.
Suposo, sí, sí, sí. Bueno, doncs mira, poden patinar per... si està congelada, que hi patinim a sobre.
Molt bé, i ara després d'aquests minuts d'humor, què diu l'Elon Musk, que també ens van aprendre tot el cony?
Doncs va, sí. Bueno, a veure, ell no s'ho pren en conya, eh? El magnat, bueno, va anunciar l'any passat que el seu pròxim gran projecte era el turisme espacial, i tot i que SpaceX no és l'única companyia enfocada en aquesta direcció, és la més famosa. El 2018, el multimilionari japonès Yusaku Maezawa va anunciar la seva intenció de realitzar un vol turístic a la Lluna amb la nau de Starship de SpaceX en el marc de la missió Dear Moon. Aquest viatge estava previst pel 2023, mm-hmm, però les complicacions tècniques van impedir la seva realització. Fins i tot una de les naus amb les que es feien proves va explotar en els intents d'enlairament. Davant d'aquestes dificultats, Maezawa ha anunciat la seva cancel·lació del viatge, afirmant en un comunicat que sense una certesa clara sobre el calendari ha pres la inevitable decisió de cancel·lar el projecte. Així doncs, el turisme lunar haurà d'esperar fins que es resolguin aquests problemes tècnics i es pugui garantir la seguretat i la viabilitat de la missió.
És un magnat, és multimilionari, però és que ben bé que no li surt res bé, dels projectes més... No. Més cridaners i més mediàtics.
Va, i et dic una cosa més, i és que el seu projecte de donar internet a tota la capa mundial,
sí,
comença a fer una mica d'aigües.
Va de capa mundial caiguda, no?
Sí, exacte, sí, sí, sí. És un fet, hi ha usuaris que ja n'estan patint i reportant els problemes, la cosa de donar internet a tot el món.
Starlink, no?
De Starlink, exacte. Jo no sé si és sobre subscripció, si ja han vengut massa satèl·lits i ho tenen poc dimensionat, o també hi ha rumors de que l'última tormenta solar, aquesta que veiem que era tan bonica,
les aurores boreals,
que s'ha carregat la meitat dels satèl·lits. No sé si és una cosa o l'altra, però el fet és que ja no va com anava.
Ai, doncs mira que hi havia molta gent que es refiava de l'Starlink per fer coses que...
Mira,
doncs res. Hem fet la fi del Cagalàstics.
Bueno, aviam com se n'en surt, però vaja, de moment sembla que sí.
I per acabar, parlem de la presència del català a les tecnologies del llenguatge a internet, que sembla que està creixent.
Doncs sí, la darrera actualització del Directori de la Llengua Catalana i les Tecnologies del Llenguatge, elaborat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, revela que el 60% de les tecnologies del llenguatge estan disponibles en català. Això significa que 177 productes i serveis digitals especialitzats ofereixen el català entre les seves llengües. Aquest increment és significatiu, ja que el 2020 només n'hi havia 50 productes disponibles en català, i això representa un creixement del 254% en només 4 anys. Un dels àmbits on més ha crescut la presència del català és el dels sistemes de reconeixement automàtic de parla, coneguts com ASR. En aquest sector s'han quadriplicat el nombre de solucions, passant de 6 a 25, entre les que trobem aplicacions com Microsoft Azure, el Google Cloud o el Whisper, i el servei de transcripció d'àudio i vídeo de text, per exemple, del Softcatalà. A més, els models de llenguatge externs, com el ChatGPT, Llama i Copilot, també han experimentat un creixement notable en llengua catalana, i tanmateix hi ha àmbits on el català encara no està prou consolidat, com és el cas dels assistents de veu. Des dels 44 assistents de veu identificats, només 4 són compatibles amb català. per exemple, són el Microsoft, escrit amb Y, el Raspi, l'assistent.cat i Aina, que l'altre dia el van provar i déu-n'hi-do.
Va bé?
Que va...
Sí?
Sí, sí, sí.
Ah, molt bé. Sí. Doncs res, fins aquí. Martí Seguer, moltes gràcies per aquesta actualització. Ens veiem, això, dimarts que ve.
Perfecte, bona setmana.
Acabarem el supermatí fent, explicant alguna de les notícies més destacades del dia d'avui al Baix Empordà, per exemple, que els pagesos del Baix Ter tindran el triple d'aigua que l'any passat.
La Comissió de Desembassament Extraordinària del Sistema Ter Llobregat va aprovar ahir per unanimitat la nova proposta de dotacions d'aigua pel rec agrícola. Al Baix Ter, l'aportació d'aigua passarà dels 12 hectòmetres cúbics als gairebé 40.
S'ha creat una guia interactiva per prevenir violències sexuals a municipis de Girona.
L'objectiu és que aquest recurs estigui a l'abast dels tècnics municipals i la ciutadania. La guia conté accions concretes i estratègiques per prevenir violències sexuals, fomentar entorns segurs i relacions igualitàries i reparar integralment les violències sexuals als municipis.
Vox a Palafrugell posa pals a les rodes perquè la moció contra la LGTBI-fòbia sigui institucional al ple municipal.
El partit ultradreta hi va votar en contra, de manera que no hi va haver l'unanimitat que requereixen aquest tipus de declaracions. De totes maneres, la moció va tirar endavant amb els vots de la resta de partits. La regidora de Vox va assegurar que no estava d'acord amb alguns dels punts de la moció, però que està al costat de les persones del col·lectiu.
A Begur, l'Ajuntament ha començat una consulta ciutadana per definir el turisme sostenible.
L'Ajuntament de Begur ha posat en marxa un procés participatiu per elaborar un pla estratègic de turisme sostenible. La consulta es fa a través d'enquestes en línia i busca recollir les opinions dels ciutadans. Andreu Penyalbé, regidor de Turisme, destaca la importància de la participació ciutadana per aconseguir un desenvolupament sostenible i equilibrat del municipi.
I si sou de Sant Feliu, haureu de saber que Sant Feliu ha creat tres noves zones verdes d'aparcament.
Aquestes zones es troben a l'aparcament de la Corxera, la carretera de Tossa i el carrer Jaume I, al costat de la riera de Sant Pol. Les tarifes seran de 50 cèntims d'euro al dia per residents i treballadors de les ciutats. Això serà a partir de mitjans de juliol. Fins llavors, les zones seran gratuïtes.
I ha nascut un nou festival d'humor en català, Calonge i Sant Antoni, es diu Festival Riures.
Aquesta primera edició tindrà lloc del 2 al 4 d'agost del Parc del Collet i actuaran reconeguts noms de l'escena humorística catalana com ara Judit Martín i Jordi Soriano, Xavi Franquesa, Pep Plaza o Peyu, entre molts d'altres.
I per acabar, queda un mes per participar en els premis de Conte Curt Escòdol.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'organitza l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell i col·labora la Fundació Josep Pla. Les obres presentades han de ser en català, inèdites i de temàtica lliure.
I acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Si ahir dilluns començàvem la setmana amb temps assolellat i amb temperatures a l'alça, avui dimarts seguirem l'escalada càlida. Si hem de buscar el titular meteorològic de la jornada és aquest, i a l'atmosfera s'hi trobarà bé algun dia més. Així doncs, comencem amb cel bastant serè, que serà la dinàmica que tindrem durant tota la jornada de dimarts, aquí al Baix Empordà. Més a l'interior de les nostres comarques orientals esperen ruixats de tarda, i fins i tot s'ha activat un avís per intensitat de pluja. Nosaltres avui en quedarem al marge d'aquesta situació. En tot cas, n'esperem molt poca afectació a les poblacions més interiors de la comarca. Les temperatures avui estaran entre els 28 màxims i els 14 mínims, i l'ambient assolellat i tranquil serà ben palpable. Pels propers dies, una massa càlida del sud ens portarà ambient de ple estiu amb vent del sud, amb règim de marinada que es cuidarà d'escalfar l'ambient a valors que passaran dels 30 graus, i ens recordaran que tenim l'estiu molt a prop.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí, com sempre, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del sol, van pujant les temperatures, ara ens ho deia en Marc Vilà, van pujant les temperatures, per tant, avui ambient que pràcticament ens recordarà a l'estiu 100%. Que vagi bé, adeu.